Bon dia, la Cúpulot vol que el nom de Pere Bretxa desaparegui dels carrers de la ciutat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
S'ha demostrat que fou un repressor. Va col·laborar amb la dictadura franquista participant amb el seu testimoniatge a judicis contra nombrosos olotins. Per exemple, en el judici contra Sisquet, on en va demanar la pena de mort. I la nova llei diu que cap persona membre d'una dictadura pot tenir presència a l'espai públic. A més, Pere Bretxa fou president de la Diputació als anys 40 i 50, per tant, no és que col·laborés amb la dictadura, Bretxa era la dictadura. Per tot això, demanem la retirada immediata del repressor Pere Bretxa del nomenclàtor de la ciutat.
És un dels regidors de la Cúpulot a l'Ajuntament d'Olot en declaracions al ple, precisament d'aquest dijous al consistori olotí corresponent al mes de març. Demanen des de la CUP que s'apliqui la llei en què es prohibeix que personatges franquistes tinguin protagonisme a la via pública. L'alcalde d'Olot, per la seva banda, Pep Berga, remarca que és un debat extens que s'ha de parlar amb tacte. L'oposició demana al ple que hi hagi més noms femenins en espais públics i a la comissió del nomenclàtor. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat. Avui és divendres 22 de març de 2024 i repassem la resta d'actualitat, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
També en matèria política, el garrotxí Salvador Vergés és el cap de llista de Junts per Catalunya a Girona a les properes eleccions del 12 de maig. Vergés per Girona, Mònica Sales per Tarragona i Gent Abella per Lleida acompanyaran a Carles Puigdemont com a caps de llista. Els veïns de Mieres viuen amb resignació la falta d'aigua al municipi. Cada setmana una dotzena de camions porten aigua al poble perquè la deu principal s'ha assecat. El meteoròleg Luis Mi Pérez diu que la meteorologia no pot caure en el cercle de les fake news i el periodisme groc. És una de les reflexions que fa a les portes del Dia Mundial de la Meteorologia, que es commemora aquest mateix dissabte, 23 de març. L'Escola Pia d'Olot celebra una festa intergeneracional. Aquesta setmana els seus alumnes d'entre 7 i 12 anys han dut a terme una cantada que s'anomena Vibrant, la qual han cantat davant dels alumnes més petits del centre. La tradició de comprar palmes i palmons es manté i els preus també. Només se'n venen per Setmana Santa i es llueixen el diumenge de Rams. A Olot es farà la benedicció a Sant Esteve a les 12 del migdia. En esports, la Unió Esportiva Olot rep el Vilassar de Mar amb l'objectiu de refer-se de la derrota a la Copa Catalunya. L'entrenador Pedro Dolera demana a l'equip recuperar-se mentalment per seguir apropant-se a l'objectiu de l'ascens directe a la Segona Federació. També parlarem de ciclisme, perquè la clàssica Olot Trofeu Festes d'Altura de ciclisme arriba a les 7 dècades de vida. Uns 200 ciclistes de tot l'estat espanyol hauran de completar un recorregut de 150 quilòmetres que es va renovar justament l'any passat.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Esquerra i PSOE congelen la taula de diàleg entre governs per la convocatòria d'eleccions. Les dues formacions asseguren en un comunicat conjunt que encara aposten pel diàleg i la negociació continus com a forma per trobar una solució política. Un jutjat investiga la parella d'Ayuso per un frau de 350.000 euros a Hisenda. L'empresari hauria presentat factures falses amb l'objectiu de rebaixar beneficis i pagar menys impostos als anys 2020 i 2021 durant la pandèmia. Comissions Obreres denuncia la gestió de la sequera i demà que les mesures que es prenguin no perjudiquin la classe treballadora. Exigeixen les inversions necessàries per avançar cap a un model productiu, sostenible i generador d'ocupació de qualitat. Transplanten per primer cop un ronyó de porc a un pacient que no està amb mort cerebral. L'òrgan ha estat modificat genèticament i el pacient es recupera bé, segons diu l'Hospital General de Massachusetts, on s'ha fet la intervenció. A la pàgina internacional, Rússia llança l'atac més important sobre la infraestructura energètica d'Ucraïna. L'atac hauria deixat almenys dos morts, 3 desapareguts i 14 ferits, segons el govern ucraïnès. I Brussel·les proposa incrementar el 50% els aranzels a les importacions de cereals de Rússia i Bielorússia. La mesura pretén reduir els 1.300 milions d'euros que Moscou va ingressar el 2023 sense posar en risc la seguretat alimentària.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La temperatura avui encara podrà pujar una mica més aquest divendres. Més de 25 graus a l'interior. Ahir, per exemple, Vic, 25 de màxima. A Ripoll, 26 de màxima. O, per exemple, a Camprodon, 22 de màxima. Per tant, en molts indrets, també a la Garrotxa, es va arribar a superar aquests 20, 24, 25 graus. Bé, hi va caure alguna gotellada molt aïllada, al Pirineu Oriental, bàsicament Ripollès, avui això es pot repetir, amb un dia de sol, calitxa, aquesta pols amb suspensió africana també, alguna boidina, i farà sol amb núvols prims. A la tarda nuvolades, al Ripollès, a la Cerdanya, pot caure algun petit xàfec. Al cap de setmana baixa la temperatura, ja no farà tanta calor com avui, i per tant tendència tant dissabte com diumenge, ha baixat notablement la temperatura, sobretot diumenge, i també el temps serà variable, mig ennuvolat dissabte, a la tarda amb algun xàfec al Pirineu, Prepirineu, podrien arribar també al nord d'Osona, nord del Lluçanès i Alta Garrotxa. Diumenge, una mica de vent de llevant. Aquest vent de llevant portarà núvols baixos, un dia més gris, poques clarianes i alguna gota, algun plogim que podria caure entre la tarda i el vespre, poca cosa. Però tot això anuncia un canvi de temps que arribarà la setmana que ve, amb més pluja, la tarda nit de dilluns i dimarts, que podria ser el dia més plujós, el dimarts de la setmana que ve. En definitiva, que torna a refrescar, torna a baixar una mica la temperatura i el Pirineu torna a l'ambient d'hivern, perquè les darreres hores realment no ha arribat ni a glaçar, amb mínimes de 5 graus positius a 2.500 metres.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa a la sintonia de Ràdio Olot d'aquest divendres 22 de març de 2024. La CUP Olot vol que el nom de Pere Bretxa desaparegui dels carrers de la ciutat. Demana que s'apliqui la llei en què es prohibeix que personatges franquistes tinguin protagonisme a la via pública. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, remarca que és un debat extens, que s'ha de parlar amb tacte. L'oposició demana al ple que hi hagi més noms femenins en espais públics i també a la comissió del nomenclàtor. Ens dona més detalls la nostra companya Natàlia Moreno.
Pere Bretxa i Galí va ser alcalde d'Olot des del 13 d'abril del 1942 fins al 23 de juny de 1956. Un total de 14 anys al capdavant del consistori olotí en plena època franquista. A més, també va ser president de la Diputació de Girona durant la dècada dels 40 i 50. Actualment a Olot hi ha un carrer que porta el seu nom, concretament el que creu el Verge de Fàtima i acaba amb sortir del Passeig de Barcelona, molt a prop de l'ambulatori. Fa unes setmanes, el programa Des d'aquí, d'Olot Televisió, ja es va debatre de si s'havia de retirar o no el nom d'uns dels alcaldes que va tenir la capital de la Garrotxa durant els anys del franquisme. El regidor de la CUP Olot, Dani Dorca, n'ha parlat durant aquest dijous en el ple de març de l'Ajuntament d'Olot. Segons Dorca, el nom de Pere Bretxa s'ha de retirar i el defineix com un repressor.
S'ha demostrat que fou un repressor. Va col·laborar amb la dictadura franquista participant amb el seu testimoniatge a judicis contra nombrosos olotins. Per exemple, en el judici contra Sisquet, on en va demanar la pena de mort. I la nova llei diu que cap persona membre d'una dictadura pot tenir presència a l'espai públic. A més, Pere Bretxa fou president de la Diputació als anys 40 i 50, per tant, no és que col·laborés amb la dictadura, Bretxa era la dictadura. Per tot això, demanem la retirada immediata del repressor Pere Bretxa del nomenclàtor de la ciutat.
L'alcalde d'Olot, Pep Berga, respost davant la petició de la CUP Olot. Berga considera que és un debat que es pot fer, però que s'han de detallar les condicions per les quals s'hauria de retirar el nom de Pere Bretxa d'un dels carrers de la ciutat.
Cap problema en parlar-ne, la llei no diu exactament el que ha dit, és a dir, la llei, m'he llegit l'article 36 d'aquesta llei de memòria democràtica, del 19 i que s'haurà de fer el seu desplegament, doni interpretació quan realment estigui provat que la persona hagi participat d'una manera activa, i crec que hem de ser rigorosos, i per tant jo el que sí els demanaria és que si el volen obrir aquest debat, que estic encantat de tenir-lo i d'obrir-lo, és que facin la petició explicant quins fets són els que justificarien la retirada d'aquesta placa.
Per altra banda, la resta de grups s'han pronunciat davant els nous noms que s'ha aprovat aquest dijous i la comissió del nomenclàtor. El portaveu del PSC Olot, Josep Guix, ha demanat canvis en aquesta comissió.
En tot cas, potser tindríem l'oportunitat en aquest sentit de que proposar que la comissió del nomenclàtor hi entrés alguna persona jove i si es dona millor.
Des d'Activem Olot, Jordi Rubió explica que la presència femenina en noms de carrers hauria de ser un aspecte a tenir en compte.
A mesura que vagin sortint places o carrers en temes de femenines, doncs estaria bé anar-los incorporant al nomenclàtor.
I per la seva banda, Daniel Plana, el portaveu de Vox a l'Ajuntament d'Olot, ha demanat que els noms dels carrers d'Olot es puguin també traduir al castellà.
Pensant en la gent que ve de fora, siguin gent d'Espanya, del resto d'Espanya, o bé estrangers, estaria bé també que es poguessin, ja no dic rotular els noms propis, perquè són noms principalment són noms d'aquí, de la terra, són catalans i és difícil la seva traducció, però sí almenys lo de carrer poder posar també calle.
En el ple d'aquest dijous s'han aprovat els noms del carrer del Jou, del Buixater, Camí de Subiràs, Parc de Bellvespre, Parc de l'Institut i Parc del Prat de la Mandra. De moment, la retirada del nom de Pere Bretxa s'aparca per un proper debat.
També en matèria política hem de parlar del garrotxí Salvador Vergés, que serà el cap de llista de Junts per Catalunya a Girona a les eleccions del 12 de maig. Vergés per Girona, Mònica Sales per Tarragona i Genín Abella per Lleida acompanyaran a Carles Puigdemont com a caps de llista.
Aquest dijous, a les 12 de la nit, finalitzava el termini de presentació de caps de llista de les quatre circumscripcions a les eleccions del Parlament del proper 12 de maig. Per Barcelona s'ha presentat el president Carles Puigdemont, per Girona Salvador Vergés, per Tarragona Mònica Sales i per Lleida Genina Abella. En haver-se presentat un únic candidat per circumscripció, la sindicatura electoral els ha ratificat com a caps de llista per Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. Salvador Vergés ha presentat la seva candidatura a encapçalar la llista de Junts per Catalunya al Parlament per la demarcació de Girona, segons diu, fermament convençut d'assumir les conseqüències que comporti la lluita per la plena llibertat del nostre país, treballant alhora i des del primer moment amb esforç i responsabilitat per millorar en tots els àmbits del benestar i el progrés dels catalans, i fer-ho sempre amb empatia i sentit d'equip al costat de la nostra gent i del president Puigdemont.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. Avui, Dia Mundial de l'Aigua, els veïns de Mieres viuen amb resignació la falta precisament d'aigua al municipi. Cada setmana, una dotzena de camions porten aigua al poble perquè la deu principal s'ha assecat. Els veïns s'han unit per gestionar de la millor manera possible una problemàtica que està perjudicant l'economia de l'Ajuntament. Gerard Puigdemont.
A Mieres continuen arribant una dotzena de camions cisterna a la setmana per poder vestir-se d'aigua i l'Ajuntament porta gastats més de 60.000 euros. Avui, 22 de març, és el Dia Mundial de l'Aigua, dia per conscienciar de la importància d'aquest recurs, però en aquest poble garrotxí fa mesos que fan trobades promogudes per l'Ajuntament, pensades per dotar d'eines als veïns per fer un millor ús de l'aigua, ara que els és literalment escassa. En Bienvenidor, un veí del poble, fins i tot arriba a plantejar-se quanta aigua necessita per produir el menjar que pren cada dia i també fa accions per reutilitzar l'aigua de l'aixeta.
Van sortir entre la gent diferents propostes i una d'elles a mi especialment em va agradar i la van implementar l'endemà, que és reutilitzar l'aigua de la rentada de plats. Es tracta d'utilitzar nosaltres que rentem a mà, malgrat que tenim una renta plats, doncs utilitzem normalment l'aiguera per poder fer-ho, i el que fem ara és reutilitzar aquella aigua, és a dir, cada vegada entre 10 i 12 litres que s'haurien anat a la claveguera, doncs ara són reutilitzades, per exemple, per tirar-les al vàter.
Mentrestant, des de l'Ajuntament segueixen treballant per trobar solucions immediates. En els darrers dies han detectat una fuita important que, un cop arreglada, permetrà fer una mica més d'estalvi d'aigua. Des del consistori també han ultimat les prospeccions geofísiques per construir un nou pou i miren d'acollir-se a totes les subvencions possibles. Pel que fa a les xerrades informatives i de conscienciació, han anat sorgint noves propostes i accions per estalviar la poca aigua que tenen. En parla Núria Martínez, alcaldessa de Mieres.
Volem anar fent xerrades de com adaptar-nos, per exemple, amb l'hort, no? Tenim pensat fer una xerrada de com gestionar un hort amb aquesta escassetat d'aigua, amb aquesta sequera. També això, els pressupostos participatius, va sortir aquesta proposta per poder veure com es recull el recurs i com podem optimitzar-lo al màxim. Hem demanat una subvenció per fer un dipòsit també d'aigües pluvials destinat a que els usuaris puguin regar els seus horts.
Tot i el drama que suposa per aquest poble de la comarca veure que passen els dies i que costi recuperar-se hídricament, des de l'Ajuntament es mostren orgullosos dels seus veïns i veïnes per entomar de manera positiva la problemàtica de l'aigua al poble.
Podem estar molt orgullosos de la gent de Mieres que saben que hi ha sequera i tots estem fent un esforç i tothom està portant el seu gra de sorra per mitigar-ho tant com pugui o per estalviar aigua tant com es pugui, perquè sabem que quan obres l'aixeta, l'aigua que t'està sortint, que t'està rajant, no és 100% de Mieres.
Veure passar cada dia camions cisterna pel poble no agrada gens ni mica als veïns, per això miren de reduir al màxim el seu consum, tot esperant que les precipitacions tornin i la situació es normalitzi.
Avui Dia Mundial de l'Aigua i demà Dia Mundial de la Meteorologia. Precisament el meteoròleg Luis Mi Pérez diu que la meteorologia no pot caure en el cercle de les fake news i el periodisme groc. És una de les reflexions que fa les portes, com dèiem, del Dia Mundial de la Meteorologia, que se celebra aquest dissabte 23 de març. Pérez diu que el canvi climàtic i les irregularitats pluviomètriques en els darrers anys posen una mica més difícil la interpretació que han de fer els professionals dels models meteorològics. Luis Mi Pérez també considera que conèixer la zona ajuda a fer millors interpretacions del temps.
La sequera que estem patint ha posat en primer pla els meteoròlegs i la meteorologia en els darrers mesos. Aquest dissabte 23 de març és el Dia Mundial de la Meteorologia i, segons el meteoròleg Luis Mi Pérez, aquesta ciència ha evolucionat molt en els darrers temps tecnològicament i diu que els professionals que s'hi dediquen no han de deixar de formar-se en aspectes geogràfics per afinar encara més amb les seves interpretacions dels models. També destaca la importància de tenir coneixement i experiència meteorològica de cada zona i els seus condicionants.
Més aviat és que potser no tenim l'experiència o no tenim prou bagatge, sobretot geogràfica, per poder treure el suc d'aquell model. Per tant, cada vegada, i lligat a tot això que és la tecnologia actual, que tot va molt de pressa, també el reciclatge és tan ràpid que no dona temps a poder pair, podríem dir, algunes idees meteorològiques.
Segons Luis Mi Pérez, la teledetecció, que proporciona informació actual i precisa del temps, o els satèl·lits, capaços de radiografiar l'atmosfera, són eines que han facilitat i millorat el dia a dia els meteoròlegs. Afinar més o menys en una previsió meteorològica depèn de la situació de les muntanyes, les valls i els corrents, però actualment factors com el canvi climàtic i la irregularitat de pluja major comparat amb anys enrere obliguen els meteoròlegs a ser més curosos en les seves interpretacions dels models, això tenint en compte que és impossible donar una previsió i que es compleixi al 100%, diuen.
Doncs perquè l'atmosfera té mil i una variants que fan que un petit canvi de vent, un petit canvi d'humitat, un petit canvi de corrent, un petit gir de pertorbacions, anticiclons, faci petits moviments que faci anar en orbis també la previsió. Per tant, en el fons, estem venuts a aquestes previsions. Aquí no ha tingut alguna vegada algun problema o de ben segur coneix algú que hagi tingut un problema de salut, li han fet una anàlisi de la que sigui i ha demanat una segona opinió.
Luis Mi Pérez també diu que és molt important que la meteorologia no caigui en el joc del sensacionalisme, els titulars i les notícies falses, en el qual estan immersos alguns mitjans de comunicació i les xarxes socials, i apel·la a la responsabilitat de les persones que treballen en el món de la meteorologia. Tot això, diu, ja està passant en certa manera.
Que la meteorologia no es converteixi en un periodisme o que no caigui a la trampa del periodisme groc, que no entri en el cercle de les fake news que ha estat tan de moda i que el que fan és posar en perill la població. El que estan fent és mentir la població. Si juguen molts calés a la ramaderia, a la pesca, a la producció industrial, a la producció turística.
Luis Mi Pérez recalca la importància que ha tingut la meteorologia en el llarg de la història per a les persones, per evitar desastres naturals, per salvar vides i també com a element de guia per aspectes demogràfics o socials. Precisament ell creu que un dels reptes de la meteorologia és mantenir el component humà i l'ajuda cap a la ciutadania que pot suposar la informació meteorològica.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
L'Escola Pia d'Olot celebra una festa intergeneracional. Aquesta setmana els seus alumnes d'entre 7 i 12 anys han dut a terme la cantada vibrant, la qual han cantat davant els alumnes més petits del centre, els avis de les residències d'Olot i les seves famílies. A més, en aquesta edició de la cantada, els alumnes de 6è de primària s'han creat ells mateixos la coreografia. Pere Obac.
L'Escola Pia d'Olot ha celebrat aquesta setmana una de les festes més importants del seu calendari escolar, la cantada. Aquest any ha passat a dir-se vibrant, amb l'objectiu que tant el públic com els participants en l'escenari vibressin. Prop de 200 alumnes d'entre 7 i 12 anys del centre educatiu han pujat a l'escenari per representar un espectacle que han estat preparant al llarg de tot el curs. Segons una de les professores darrere el projecte, Carme Noguer, la participació dels infants a l'escenari implica moltes coses com aprendre a col·locar-se, perdre la por i la vergonya per actuar davant del públic, treballar el ritme musical i, a més, aquest any han integrat danses i moviments a l'espectacle.
És molt xulo les diferents escenografies que han muntat, alguna fins i tot pensada pels alumnes de 6è de primària. Aquesta idea de que els alumnes comencin a pensar els seus propis espectacles és una idea que l'escola ja tenim, és la línia que volem anar seguint. Aquest any, com que la cantada és de Coldplay, moltes de les cançons també són en anglès, per tenir un treball molt interessant des de la llengua estrangera, en aquest cas l'anglès.
Els alumnes de l'Escola Pia han realitzat 3 sessions de l'espectacle entre dimecres i dijous. La primera va ser amb els alumnes més petits del centre, una altra pels familiars i, com és tradició en el centre, una més pels avis i àvies de les residències per a gent gran. En dona més detalls el coordinador pastoral de l'Escola Pia d'Olot, Rafael Treserres.
El que fem és un acompanyament amb els avis de diferents residències. És una manera de conèixer la gent gran, de conèixer la seva realitat i també de donar l'oportunitat que aquesta gent gran pugui sortir de la residència, pugui fer una activitat que és escoltar una cantada magnífica que ja veureu que impressionarà i que d'altra banda es puguin també relacionar amb gent jove.
Els encarregats de realitzar aquest acompanyament són els alumnes de secundària del centre educatiu. Com viuen ells aquesta experiència, però?
Ens sembla molt bé, ja que els joves podem aprendre dels avis i veure que poden sortir de la residència i veure coses com una cantada de nens petits i s'ho poden passar molt bé.
Ens ha ajudat molt, ja que hem fet el voluntariat durant aquestes setmanes i doncs ens han ajudat gràcies a saber valorar més les coses i poder valorar més els de casa i els que ja no hi són.
I els avis i àvies?
Bé, molt bé, ens agrada molt, cada any venim, cada any es venen a buscar, està molt bé, m'agrada molt. És una mainada molt trempada, que s'ho porta molt bé. I a mi l'altra vegada ha vingut el mateix que va venir l'altra vegada. Ja no me recordo com ha dit que es deia, però és molt maco. Fins ara es fan portat sempre molt bé.
Un cop finalitzada la cantada, els mateixos alumnes de secundària que prèviament han anat a buscar els avis a les residències els han tornat a acompanyar, fet que des del centre valoren com un gran exercici de responsabilitat.
I aquest cap de setmana també protagonisme per les Palmes i pel Mons, que precisament la seva tradició de comprar-ne es manté i els preus també. Només se'n venen per Setmana Santa i es llueixen el diumenge de Rams. A Olot es farà la benedicció a Sant Esteve a partir de les 12 del migdia.
Les palmetes, palmes i palmons són d'aquells productes que la seva venda es concentra en una setmana a l'any, la prèvia al diumenge de Rams. A Olot es fa la tradicional benedicció a les 12 del migdia a l'església de Sant Esteve, una tradició molt antiga però que amb el pas dels anys va perdurant. Enguany el preu de palmes i palmons tampoc ha variat. En parla Mercè Montsalvatge, gerent de Can Carlicos.
Sempre és més o menys la mateixa gent, que és la gent que freqüenta per anar a fer la benedicció, i, com sempre, els preus, com els de l'any passat, no s'ha pujat ben res. Pensa que és una cosa que només això es fa res, és un cap de setmana a l'any, vull dir que no, que els preus no varien. Sempre és els mateixos productors que ens ho fan.
El preu de les palmetes està entre els 3 i 5 euros, el dels palmons entre 8 i 15 i el de les palmes entre 10 i 18 euros. El perfil de persones que van a comprar palmes i palmons també és molt concret.
Home, jo diré gent gran, Primer, perquè són padrins i són els que van a l'església a fer la benedicció. I llavors, la gent que també entren són els que tenen mainada petits. Vale? És a dir, la gent que van a venir és des de petits, que els hi fa gràcia portar el pamó perquè serveix per escombrar, a terra, va molt bé. Llavors, que tenen un any, dos anys, i la mainadeta aguanten fins als 10, 11, 11 anys. Gent jove, evidentment que no. I fins que la gent són mames, 30, que venen a buscar pel petits, però normalment venen els padrins a buscar-ho.
En aquest establiment oglutí compren les palmes i palmons al mercat de Vilassar, tot i que solen venir de l'est i sud d'Espanya, especialment de la Comunitat Valenciana i Andalusia.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest divendres parlant de la Unió Esportiva Olot, que rep aquest diumenge al Vilassar de Mar amb l'objectiu de refer-se de la derrota de dimecres a la final de la Copa Catalunya, la tanda de penals contra l'Andorra. L'entrenador Pedro Dolera demana a l'equip recuperar-se mentalment per seguir apropant-se a l'objectiu de l'ascens directe. El partit es jugarà, com dèiem, aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda a l'estadi municipal i es podrà seguir en directe, com sempre, des de mitja hora abans, en directe per Ràdio Olot. Aniol Puigvert.
Deixar enrere els fantasmes de la Copa Catalunya i seguir sumant de 3 en 3 per mantenir-se a 7 punts com a mínim de l'Hospitalet. Aquest és l'objectiu principal de la Unió Esportiva Olot en el partit d'aquest diumenge. I és que no tindrà gens fàcil perquè davant hi haurà tot un Vilassar de Mar que és tercer classificat i que només ha perdut un partit dels últims 11.
Hem de recuperar cames, a veure com està el parte, després recuperar caps, perquè, vull dir, torno a dir que és un cop moral fort, perquè al final... Si jo estic enfonsat, encara que estigui aquí durant la cara, estàs fotut, no? Perquè dius, hòstia, aquests títols... són moltes eliminatòries, molts partits per arribar aquí, molts esforços, doncs ells estan igual. Però hem de fer-los entendre que això és una copa i que això va de lliga ara i que s'acabó la copa i ara anem a la regularitat i hem d'intentar estar el més fi possible.
El partit contra el Vilassar posarà punt final a una setmana més que exigent, amb victòria en extremis a la Lliga i el cop dur a la Copa Catalunya contra l'Andorra. L'objectiu és aconseguir els 3 punts aquest diumenge per seguir augmentant la distància amb el segon classificat, que és l'Hospitalet. Dels últims 11 partits, els del Vilassar han aconseguit 8 victòries, 3 empats i una única derrota. Dolera demana el suport de l'afició pels partits que queden per aconseguir l'ascens directe.
Que la gent que ve al camp els diumenges, que solen ser 1.000 persones, pues avui seran 2.000 i pico, ojalà s'enganxi algú més. Jo veig com a positiu que la gent vegi que el club, l'equip de la seva ciutat, és un equip que val la pena anar a veure i val la pena seguir-lo i que d'aquí a final ens ajudin i si estigués al camp com avui no perdi, pujaríem segur. És molt difícil, però vull dir que el que vull és que la gent s'animi i vegi que té aquí un grup de gent que fa tot el possible per guanyar i per deixar la ciutat en màxim honor possible. No?
El partit entre Olot i el Vilassar de Mar es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal. Es podrà seguir en directe des de mitja hora abans per Ràdio Olot.
Sobre rodes en concret de la bicicleta, la clàssica Olot, trofeu Festes d'Altura de ciclisme arriba a les 7 dècades de vida. Uns 200 ciclistes de tot l'estat espanyol hauran de completar un recorregut de 150 quilòmetres que es va renovar justament l'any passat. El rus Egor Ishoev és el vigent campió de la prova amb 3 hores i 15 minuts. Guillem Guardiola.
Una de les curses més antigues de l'estat espanyol, la clàssica Olot Trofeu Festes d'Altura, arriba aquest diumenge als 70 anys. Des del Club Ciclista Olot Infantil han apostat per continuar la línia que es va iniciar l'any passat amb un circuit acotat de menys quilòmetres però més agraït de veure per als aficionats al ciclisme. Uns 200 ciclistes sortiran des d'Olot cap a Sant Jaume de Llierca i allà començaran un circuit amb una vuitena de voltes al voltant de Montagut i Tortellà. Segons el seu president, Carles Torrent, el canvi en el recorregut de la passada edició va ser un gran encert.
Crec que és un recorregut molt maco perquè és, la veritat és que la gent que ho ve a mirar i això ho disfruta i ho gaudeix, no? Perquè es queda en un punt i pot veure això, 8 passades als ciclistes i no una com fins ara quan es feia la Volta a Girona i aquestes coses. I bueno, hem intentat fer una mica el que es fa ara en el ciclisme modern, no? Que són circuits així llargs, però circuits perquè la gent ho gaudeixi, ho miri.
Els ciclistes completaran així un circuit total de 150 quilòmetres. Com en anys anteriors, cal tenir en compte que aquest cap de setmana també té lloc al País Basc el Memorial Valenciaga, una de les proves de ciclisme més destacades del panorama nacional. Torrent apunta que, tot i aquest hàndicap, el nivell serà alt.
Aviam, destacats, no ho sé, perquè sé que hi ha una Copa Espanya al País Basc que coincideix amb aquesta data i suposo que els millors de cada equip s'aniran a córrer allà, no? En categoria sub-23, no? però bueno, és igual perquè al final hi ha aquests nanos que ja no són sub-23, que ja no tenen l'opció de córrer la Copa Espanya, però que tenen 24, 25 anys, que estan al seu pic.
La 70a edició de la clàssica d'Olot Festes d'Altura sortirà a les 10 del matí d'aquest diumenge des de la plaça Clarà d'Olot.
I per tancar la carpeta esportiva hem de parlar de l'expedició del Club Patinatge Artístic Olot, que ja es troba de camí a Santander, on aquest cap de setmana disputarà el Campionat d'Espanya. Ha viatjat amb l'expedició, com sabem, el nostre company Guillem Guardiola, que serà l'encarregat d'aproximar-nos tots els detalls en directe a la sintonia de Ràdio Olot a partir d'aquest dissabte a les 8 del vespre.
Les patinadores del grup de Show Gran i grup de Show Petit del Club Patinatge Artístic Olot ja han arrencat el seu viatge fins a Santander, a Cantàbria, on aquest cap de setmana hi té lloc el Campionat d'Espanya de Patinatge Artístic de grups de show i quartets. Unes patinadores del grup de Show Gran que hi arriben amb una clara superioritat respecte a les seves rivals en les dues primeres competicions de la temporada, l'Open Catalunya i també el Campionat de Catalunya. Dues competicions on les patinadores han acabat a la primera posició, imposant-se al CPA Tona i també al CPA Girona. S'estima un viatge d'unes 8-9 hores. Les patinadores es té previst que arribin a mitja tarda a Santander, al voltant de les 4-5 de la tarda, en un dia en què ja tenen el primer entrenament oficial per començar a veure quines són les sensacions a la pista del Palacio de Deportes de Santander.
Després d'haver conquerit el Campionat de Catalunya, ara l'objectiu és el Campionat d'Espanya. La temporada avança i Ràdio Olot fa camí al costat del Club Patinatge Artístic Olot. Dissabte, a partir de les 8 del vespre i en directe des de Santander, Campionat d'Espanya de grups de show grans, en Guillem Guardiola. El Club Patinatge Artístic Olot a Ràdio Olot, amb el patrocini de Parking Centre Olot, Diputació de Girona i la Roda Skate Store.
Doncs cap de setmana amb esports de dojo, dissabte, patinatge, diumenge, futbol, tot plegat a la sintonia de Ràdio Olot. Així tanquem l'informatiu migdia d'aquest divendres calorós, 22 de març de 2024. Més informació, com sempre, a partir de les 3 a la sintonia de Ràdio Olot, per no perdre's cap detall de l'actualitat de casa nostra, de la comarca de la Garrotxa. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.